Reis li han portat a Jaume Monasteri moltes obres, o sigui que en fi, que aquest 2025 comença amb força. Jaume Monasteri, bon dia, bona hora.
I bon sol, quan sigui l'hora.
Comencem per una qüestió relacionada amb aquest assumpte del transformador del passatge mossèn Fèlix Clarà, perquè ens comenten, no s'ha pogut trobar encara l'origen d'aquesta fuita d'aigua que sembla haver estat la causant d'aquesta situació?
Jo, a part que jo sóc veí, o sigui, sí, sóc veí afectat, aquesta nit hem estat sense llum, ara al dematí no sé a quina hora exactament, perquè ens havia saltat el diferencial i no he pogut saber exactament, però a les 6 del dematí ja teníem llum altra vegada, ja s'havia recuperat, cosa que trobo que ha sigut molt ràpida, perquè si veiéssiu com estava el transformador, jo vaig dir això...
Trigarà.
O sigui que entenc que Endesa ha sigut molt ràpida. No sé en aquest moment si ja és una solució definitiva o és una solució provisional pendent de fer el que calgui, però de moment tenim llum, que és el que ens interessa a tots. A mi el que m'estranya és que això va passar fa cosa d'un any ja, un fet com aquest, i que s'hagi tornat a passar. Vull dir, per descomptat, des de serveis urbans es demanarà explicacions a Endesa, i si és veritat que hi ha una fuita d'aigua allà, doncs a Agbar, de veure què és el que ha passat, perquè doncs, no és normal que passi un incident com aquest dues vegades pràcticament idèntiques, si és que és això, perquè jo tampoc en tinc constància
perquè
encara.
Perquè l'anterior ocasió va ser una fuita d'aigua que ho va provocar?
Sembla que sí. Però clar, a veure, jo us faig una reflexió. Hi ha una fuita d'aigua, vale, però el transformador ha esclatat. Quan el transformador esclatar és una paraula molt, molt forta, però sí que és veritat que quan tenen aquest problema hi ha una sèrie d'explosions que són elèctriques, no són explosions en el sentit convencional, són elèctriques, són esclatades de corrent. I clar, què ha sigut? L'aigua ha afectat el transformador o el transformador ha rebentat la canonada d'aigua? El que també hem de veure és perquè hi ha una canonada d'aigua tan a prop. I això és el que jo creia que ja estava resolt de l'altra vegada. Sembla que no. Ara hem d'esperar uns dies a que ens donin les explicacions.
Ho preguntem perquè tot pot passar, però tampoc és tan habitual que un transformador peti tan sovint, no?
No, ni molt
menys. Transformadors...
I els transformadors, si són antics, doncs un dia poden tenir un problema i haver-se de canviar. Aquest tampoc era tan antic, crec, quan va passar l'altra vegada, i aquesta vegada menys, perquè era una reinstal·lació molt recent. Per això hem de veure quines explicacions ens donen les empreses, tant una com l'altra, i si ha sigut primer una cosa i després l'altra, hem de veure quina és la causa i quina és la conseqüència, i veure si realment hi ha una canonada tan a prop d'allà, doncs potser el que s'ha de fer és fer una derivació i treure'l de per allà a prop.
Entenem que és una canonada del carrer.
Entenem que sí, però tot això
són
suposicions,
per veure,
Vull dir, us ho estic dient jo com a veí afectat i com a regidor que vaig estar allà en el moment en què va passar vaig anar a interessar-me i, com comprendreu, doncs t'hi pots acostar el que t'hi pots acostar. Vaig parlar amb bombers, vaig parlar amb Mossos, vaig parlar amb la policia local, ens van fer les explicacions, que n'he parlat des de Mendes encara, i ara doncs estem una mica pendents d'això. També us he de recordar que jo ara no porto serveis urbans, per tant intento no passar per damunt de ningú i atendre'm el què, i però... com que això va ser ahir al vespre, doncs avui segurament podrem parlar amb els responsables i ens donaran les explicacions pertinents que més interessats que ells ningú, ja us ho dic.
Doncs a veure si en trobem l'entrellat d'aquest assumpte, i sobretot pels veïns, perquè el veïnat,
sí.
Que això passi una tarda de Reis és...
Doncs jo diria que l'altra vegada que va passar era un vespre de l'1 de gener. O sigui, potser és que...
Tant de temps ha passat.
Sí, el gros, el que va
patar,
que es va haver de fer tot el camp i tal, ahir ho parlàvem a casa i ens sembla que era l'1 de gener a la tarda.
Déu-n'hi-do.
O sigui, el vespre, la nit, de fet, perquè estàvem dormint i va començar a esclatar, i us asseguro que els pets es treuen del llit.
Anem per l'Escola de Música, perquè si tot va segons la planificació prevista, les obres han de començar demà, regidor?
Ja, vull dir, de fet, ja s'ha fet els passos previs, ja ha fet tot aquell procediment administratiu tan llarg que hi ha, de la licitació, l'adjudicació, tot això, i de fet l'empresa contractada ja està en disposició de començar, i aquesta setmana comencen els treballs, allò que se'n diu de començar a picar, per dir-ho així.
Anem a explicar quatre detalls d'aquest projecte que implica l'actual Espai Jove, i és un projecte que d'alguna manera incorpora o l'integra o el combina amb la nova Escola de Música.
Sí, això jo crec que el projecte és molt interessant perquè el que fem és ampliar l'equipament que hi ha ara de l'Espai Jove amb l'Escola de Música al darrere. Què vol dir això? Vol dir que llavors, en tema de serveis, per dir-ho res i curt, doncs el tema de si ha d'haver-hi una consergeria o ha d'haver-hi algú que s'encarregui d'obrir i tancar, doncs pot ser el mateix, amb el qual doncs estalviem doncs personal, per dir-ho així, uh-huh. i que a més entenem que hi ha una sinergia entre un Espai Jove i una escola de música. Molta de la gent que va a l'Escola de Música, tot i que cada vegada hi ha gent més gran, doncs és molta gent jove i doncs entenem que són dos equipaments que són complementaris, no? I una mica el que es buscava era això.
Per tant, la visió és l'equipament actual de l'Espai Jove i un edifici de planta baixa i...
És planta baixa i planta pis, amb els equipaments habituals d'una escola de música, perquè us feu una idea, si entreu a l'escola, si entreu a l'Espai Jove,
sí.
entrem per la porta principal, doncs l'escola de música aniria al darrere.
Entesos.
És a dir, per anar a l'escola de música,
has de travessar
l'Espai Jove o entraràs per una porta lateral que també hi ha accés directe a l'escola de música. No? I per dir-ho així, dupliquem l'Espai Jove. Si teniu una mica al cap com és l'Espai Jove, l'escola de música queda al darrere, amb un espai una mica més gran, però també amb aquesta combinació de planta baixa i planta pis, amb tots els equipaments de sales d'assaig, de sales de reunions i de professorat i tot plegat, i tots els equipaments necessaris per una escola de música.
Si tot va com ha d'anar, el calendari de les obres, més o menys?
Ostres, no m'ho feu dir ara perquè no el tinc al cap, però aquest any ha d'estar acabat de sobres.
Patronat, aprofitant la vinentesa.
El patronat és una altra obra que tenim ja en marxa i en el tram, no diríem final, però ja estem acabant això. Han sorgit tots els problemes que poden sorgir en un edifici com era el Patronat, que era un edifici antic, un edifici que s'hi van fer coses després amb el temps, s'hi van anar fent complements, accessoris, coses, i van anar sortint, i ha tingut tots els pegues i problemes que poden tenir aquest tipus d'edificis antics, que ja sí té una mica de previsió, ja sabem que pot sortir, però si s'està molt
res que hagi obligat a modificar el projecte?
Si s'ha hagut de modificar, s'ha hagut de modificar molt poc, però vull dir que coses que poden sortir, unes vigues que semblava que podien estar bé, doncs n'hi ha hagut alguna que s'ha hagut de reforçar o de canviar. En un espai on no hi havia d'haver res, doncs hi havia, doncs els coloms havien fet niu i s'ha hagut de treure doncs tota una sèrie de producte que ha deixat el colom allà, i bueno, coses que han anat sortint que en un edifici antic doncs poden passar. S'ha hagut de parar les obres un moment per poder fer aquesta petita reforma en les vigues que feien falta i tal, i ara ja reprenem, i això en principi entenem que abans de l'estiu ha d'estar acabat.
D'acord. 16 de gener, a partir del 16 de gener, us dèiem fa un momentet, ja serà sancionable la infracció en les zones de càrrega i descàrrega. Anem pel principi, perquè suposo que era evident que l'Ajuntament tenia al cap que feien falta més zones de càrrega i descàrrega.
Sí, més, feien falta més zones i feien falta
organitzar-ho.
Sí, posar-hi una mica d'ordre, que era el que feia falta. Si us recordeu, ara ja fa un temps vam fer un primer pas, que era una prova pilot, que creiem que ha funcionat prou bé, que era en regular les zones de càrrega i descàrrega com si fos la zona blava, per dir-ho així. Tu, doncs, ets un usuari...
A través d'aquesta aplicació que específica?
Amb l'aplicació aquesta, uh-huh. O sigui, tu ets un usuari que tens dret a utilitzar la zona de càrrega i descàrrega, tu et dones d'alta el teu vehicle, i segons el vehicle que és, doncs tens dret a una sèrie de temps, no? A part del vehicle, també hem adaptat doncs les empreses que poden ser susceptibles de tenir més temps per la idiosincràsia de l'empresa, i això ho hem anat adaptant a mesura doncs que hi ha hagut algú que diu: ostres, doncs a mi necessito més temps per això. Doncs si hem cregut correcte que era així, doncs se li ha concedit, o bueno, tota una sèrie de casos.
Perquè tothom ens entengui, l'aplicació és tant per les empreses d'aquí com per les de fora que venen a repartir aquí.
Sí, qualsevol. Sí, eh? Si tu només t'has de donar d'alta. Vull dir, igual que és una mica la mateixa
la matrícula del camió de repartiment o de servei.
La mateixa filosofia de lo que és la zona blava o la zona verda, no? Que tu et dones d'alta i tens una sèrie de drets. Per exemple, si ets resident, doncs la zona verda la tens gratuïta. Doncs si no ets resident, doncs no la tens gratuïta, pagues més que no la zona blava. Una mica tot això. Doncs en la zona de càrrega i descàrrega, igual. Si tu ets un particular, et donaràs d'alta en l'aplicació i et dirà, noi, no tens dret a utilitzar-la. Per què? Perquè és un vehicle que no és comercial. Si és un vehicle comercial, tens dret i tens dret a una sèrie de temps. I llavors això què ens permet? El que sempre hem buscat en la càrrega i descàrrega, que és la rotació. És a dir, el que no pot ser és que tu tinguis dret a càrrega i descàrrega, deixis el cotxe, deixis el vehicle allà i t'hi estiguis 2, 3, 4 hores o tot el dia. Perquè llavors el que fa és que el que ve darrere no pugui utilitzar-ho. Doncs llavors el que es vol amb aquesta aplicació és poder posar ordre amb tot això, no? I que siguin les hores que facin falta.
El primer balanç que s'ha fet ha hagut d'ajustar algunes coses? I ho pregunto per aquells que diguin, bé, la càrrega i descàrrega sempre, sobretot, és molt susceptible del temps que el repartidor pugui, evidentment, desplaçar-se i tornar al camió per recollir més gènere, tornar-lo a portar, etcètera,
sí,
no?
Però en algunes empreses que utilitzen aquestes zones de càrrega i descàrrega amb vehicle nodrissa, per dir-ho així, vehicle, sí, doncs ja hem adaptat això. Perquè doncs, ens estimem més que el vehicle aquell estigui parat allà i el repartidor vagi fent viatges amb els seus carros...
Que no que el vehicle vagi voltant.
Tal, que no pas que el vehicle vagi voltant, perquè doncs, entenem que és un inconvenient. Això sí que és focalitzat en empreses molt concretes, sobretot de repartiment de begudes, d'alimentació,
l'hostaleria,
bàsicament. Clar, el que porta un paquet, doncs en principi ha de poder parar, deixar el paquet i marxar. Una altra casuística són els instal·ladors, tot el que són les empreses de serveis, no? Què passa? Aquestes empreses de serveis, alguns havien agafat la costum de deixo el vehicle aquí, vaig a fer l'obra i torno. La zona de càrrega i descàrrega, malauradament, no serveix per això, perquè si no, tenim molt poc espai per fer això. Llavors, la idea sempre és la mateixa. Tu vas a prop de l'obra on t'has d'anar, fas la descàrrega de material, d'eines, el que faci falta, i el vehicle l'has d'anar a aparcar en un altre espai. Si és una empresa de Sitges, recordem que de dilluns a divendres la zona de Can Robert és gratuïta. Doncs ja sé que és pesat si estàs en una punta de Sitges.
És a la Quinta Forca.
Sí, bueno, sí. Has de buscar un espai més proper, però això permet que el que té l'obra al costat d'on estàs tu també tingui dret a fer la càrrega i descàrrega. Perquè això sempre, l'opinió varia molt de si tu arribes a la càrrega i descàrrega primer o arribes segon. Si arribes primer... vols tot el dia. Si arribes segon, vols que marxin al moment, no? Llavors s'ha de posar una mica d'ordre amb tot això, tenint clar que Sitges és el que és i que la zona centre doncs, dona els problemes que dona.
Perquè aquest aspecte no és resoluble. És a dir, difícilment es podrà trobar una solució a aquelles empreses de serveis que diguin, escolta, més que jo, si haig d'anar per acá a Can Robert i estic fent una obra o qualsevol cosa a la platja Sant Sebastià o al carrer Joan Maragall, mare de Déu.
Bueno, has de buscar una zona per aparcar a Aiguadols, però sabem quina problemàtica tenim a la Sitges Centre a l'hora d'aparcar. Hi ha els espais que hi ha. No és que diguis és que hi ha gent que pot aparcar i gent que no pot, és que hi ha els espais que hi ha. No? Això ja ho sabem.
A partir d'aquesta, diguem-ne, d'aquest plantejament inicial, s'han ampliat les zones de càrrega i descàrrega?
Sí, s'han buscat més espais i sobretot perquè hi ha aquesta rotació, no? A l'haver-hi aquesta rotació tens més facilitat de fer aquestes coses. També recordo que hi ha zones de càrrega i descàrrega que ho són en segons quines hores i en segons quines altres hores són zones d'aparcament convencional. O sigui, el que fa és també fer que en segons quines hores el vehicle comercial sigui prioritari i en segons quines altres el que sigui prioritari sigui doncs, el vehicle particular. No? I és anar buscant aquest encaix. I segur que en alguna zona que hem posat no ens acabarà de funcionar i l'haurem de modificar, això segur, perquè totes aquestes coses a vegades es veuen molt clares sobre el paper i després sobre el terreny doncs són diferents, però la gràcia és poder anar treballant i poder anar buscant solucions en totes aquestes coses.
Per tant, s'ha donat aquest marge de confiança, però a partir del dia 16...
Bueno, com tot, sempre es dona un marge perquè la gent ens anem acostumant, perquè al final som animals de costums i estàs acostumat a aparcar en un lloc i aparques sempre allà, doncs que tinguis un marge d'acostumar-nos tots plegats i a partir d'una certa data, doncs malauradament s'han de sancionar. Com tot s'ha fet, com es va fent en el seu moment amb la zona verda, com s'ha fet amb les altres zones de càrrega i descàrrega, i una mica doncs perquè tots ens anem adaptant.
No ens movem de l'àmbit de la circulació perquè aquest 2025... Dues coses que entenem bastant fonamentals. Primera, es començarà a fer alguna cosa amb la nova estació d'autobusos?
Sí, sí. De fet, la nova estació d'autobusos o el nou format de l'estació d'autobusos, el que vam fer és un primer preprojecte per veure que funcionés tot, que urbanísticament estigués tot correcte, que tinguéssim totes les opcions per poder-ho fer, ja el tenim i ara ens han d'entregar aquest gener el projecte definitiu per poder-la executar. Llavors farem els moviments que s'han de fer a Can Robert per poder adequar aquesta estació d'autobusos.
Allà s'ha de centralitzar tot, inclosa la parada de la plaça de l'estació o no?
No, el que intentem a la plaça de l'estació és treure el volum de busos que van a la plaça de l'estació. Això és el que estem acabant de negociar amb les empreses dels serveis. I el que hem de buscar...
Ara allà coincideixen el bus de Ribes, el bus de Sitges...
No, tots els busos del món mundial, vull dir, perquè de tant en tant també se'ns despista algun
de
discrecional
també.
que va per allà. Sí. Clar, hi ha tots els que fan els interurbans i els urbans. Clar, allà penseu que està fet de manera que si tothom compleix l'horari, allà no hi ha mai una acumulació de busos.
Clar.
Però què passa?
És molt difícil complir l'horari.
Ja sabeu que el bus urbà, sobretot estem adaptant els nous, a la nova licitació estem adaptant tots els nous trajectes i tal, perquè el que abans es podia fer cada mitja hora ara és impossible de fer-ho, doncs perquè el volum de trànsit a Sitges ha pujat i després perquè doncs cada vegada tenim més...
Per tant, perquè a tothom li quedi clar, a la plaça de l'estació, quins busos hi quedaran?
No, això encara no us ho puc dir.
Encara no es pot
dir, perquè us diria ara una cosa i això s'està negociant, però bueno,
que la diferència no serà... L'intenció és, diguem-ne,
sí,
descongestionar una mica això?
Exacte, i sobretot el que es vol és l'actual parada que hi ha al passeig Vilafranca,
sí.
que la traguem d'aquí i la passem a dins a Can Robert, perquè aquella parada no és, és correcta, els busos no caben en aquell arrambador que tenen, allà hi ha dos carrils de circulació...
Jo és la bogeria.
No funciona bé. Nosaltres el que tenim intenció és de passar-ho tot a dins a Can Robert i llavors doncs, allà, amb la tranquil·litat de que allà és un espai doncs, més ampli i que li donarem més espai al que va a pujar i a baixar del bus, doncs això ens farà que això també es calmi tot molt. També regularitzem l'avinguda Vilafranca, el passeig Vilafranca, posem una mica d'ordre a tot això. I llavors això hem de veure després també com afecta la plaça de l'estació, per veure si els horaris es poden complir i aconseguim que aquest volum de busos no sigui mai aquell que hi ha quatre busos, un que treu el cul al mig de Turcarboner, tot això... O realment hem de baixar la incidència que hi ha allà i treure doncs, algun servei d'allà i
deixar-lo només
a banda del parc de Can Robert. Tots ens va molt bé, tenim allò posada en anar a buscar el bus allà. a l'estació. Clar, a vegades no te'n dones compte, i vens de la banda de baix, vull dir, tenies més a prop anar a Can Robert que pujar...
Sí, això és com allò quan abans es buscaven els taxis, eh? Si no vas a l'estació, vas a Can Robert.
Exacte. Tot això, tenint en compte que nosaltres el que ens interessaria és que la plaça de l'estació passés a ser funcional. No ho és propietat de DIF o de Renfe, ja no sé de quina empresa és la que li correspon, tinc a DIF, i que no ens permet, doncs, per exemple, tenir els taxis allà com havien sigut en el seu moment, que enteníem que era un espai...
I no ho permet a DIF?
No ho volen.
Ho havien volgut o ho havien permès
en els seus moments, però entenen, i tot i així ja tenim, hi ha un pacte per poder fer l'arrambador aquell que tu pots entrar i sortir i encotxar i desencotxar dins de la plaça de l'estació.
El màxim que permet a DIF és aquest petit passadís.
I per què no s'ho miren? Perquè jo crec que el dia que s'ho mirin ens posaran problemes, perquè ells consideren que la plaça a l'estació
ha d'estar lliure
per la pujada i baixada dels viatgers del tren, no? Bueno, té certa lògica, però esclar, si anem amb aquesta lògica,
Vilanova no hi és aquesta lògica, perquè baixes de les escales de l'estació i allò és a Can 60.
Exacte, vull dir, sí, que primer posin ordre allà i després ens diguin a nosaltres, no?
Això per un costat, i per un altre, no menys important, això serà aquest any, la nova parada d'autobusos.
Sí, tot això, ja us dic, el projecte ens l'han d'entregar al gener, i llavors a partir d'aquí gestionar-ho per fer, tampoc és una obra faraònica, o sigui, és una cosa que no té massa implicació, però sí que s'ha de fer.
Una altra qüestió molt important, ho havíem apuntat ja amb el regidor Monasterio, després de treure l'aparcament de motos del carrer Francesc Gomà, tocaria Carrella de Cuba, però sí, sobretot vinculat amb aquesta nova reordenació també d'Artur Carbonell.
Artur Carbonell, correcte.
Com ha de quedar tot això per refrescar la memòria? Bueno, i si és una actuació també per aquest any?
Bueno, això no us ho garantiré, però en principi la nostra idea sí que és també posar-hi mà amb això. Recordeu que dins el pla de mobilitat, doncs, Artur Carbonell és una de les zones que s'ha de remodelar. Tots som conscients de que avui en dia Artur Carbonell és un dels carrers més transitats que tenim a Sitges, dels que no són peatonals, per dir-ho així. Si has d'anar al mercat, si has d'anar a la farmàcia, si has d'anar
a l'estació,
si has d'anar a buscar el bus, has de pujar per allà. Llavors, entenem que hem de treure part del trànsit i hem de pujar a l'espai que ha de tenir el peató. Les voreres d'Artur Carbonell no són massa grans i llavors el que...
L'altre dia uns veïns ens comentaven precisament, regidor, que demanaven a veure si es pot fer alguna cosa per il·luminar més les voreres d'Artur Carbonell, perquè respecte a la calçada, diuen, esclar, les voreres queden poc il·luminades, ens deien, un matrimoni de gent gran, diu és que, clar, respecte...
Allà el que pot ser és que, ja per això es va treure en el seu moment l'arbrat que hi havia, perquè quan es va...
Tapava molt l'enllumenat?
Sí, arbres i llums i fanals són bastant incompatibles. I llavors ens passava això, que molts fanals quedaven tapats pel verd dels arbres. Ara això ho hem aconseguit millorar, però tot i així hi ha fanals molt a prop d'arbres. I això és el que ens fa,
perquè
sobretot
ens
que ens facin ombres i tal. Llavors, en aquesta remodelació doncs, també haurem de buscar una manera de
millorar l'enllumenat.
Tot i això, penseu que si agafes el luxòmetre i ho poses damunt del carrer, a Sitges tenim uns estàndards d'il·luminació molt, molt alts. El que passa que venim de les zones entre on hi ha un excés d'il·luminació molt alt, sobretot en molts carrers. Sí, sí, jo us ho puc assegurar perquè si agafes el luxòmetre i mires el que hi ha, mires la normativa i ostres, està molt per damunt dels estàndards. I clar, estem tan acostumats a tenir aquest volum de llum tan alt que quan vas en una zona on té els volums de llum correctes et sembla que són pocs.
Sí, sí.
I és normal.
I la llum també dona seguretat, dona sensació.
La llum dona seguretat i després dona brillantor, dona alegria. La llum sempre dona alegria.
Sí, sí. Ara que hi hem afegit les llums de Nadal, òbviament, també encara...
Encara més, ja ho sabeu, que a mi m'ho he sentit moltes vegades. La llum és important, sobretot pel tema de seguretat, perquè ens dona una confiança. Tu vas per un carrer il·luminat i et sembla que allò...
Està clar, que no ha de passar gran cosa allà.
En canvi, el mateix carrer una mica menys il·luminat, sembla que allà t'hagi de passar de tot.
Tornem a Artur Carbonell, perquè ara és un carrer de doble sentit, òbviament. La intenció quina és?
La intenció, com ja hem dit sempre, és deixar Artur Carbonell de pujada i fer la baixada per darrere del mercat.
D'acord.
Aquesta és la idea.
Fer la baixada per sobre del Miravent?
Exacte. Aquesta és la idea. Això ja fa molt de temps que ja s'havia posat damunt de la taula i hem d'anar una mica pensant en el que ja ens estem trobant. És a dir, ara si tu entres a Sitges, abans entraves a Sitges, venies de l'autopista o venies de Sant Pere de Ribes, anaves a Can Perico i allà a Can Perico decidies cap aquí o cap allà.
Sí.
Ara no, ara ja no vas a Can Perico, ara ja et quedes a la rotonda de dalt, de Camí Capellans, o inclús ja et quedes a la rotonda de Felip Font i Falp. Per què? Doncs home, perquè si has d'anar doncs, a la recta de la Mata, o has d'anar als Campi,
sí,
al Maria Usó, o has d'anar...
Sí, sí.
Doncs,
o has d'anar a Terramar. O
has d'anar a Terramar, doncs tires per allà, no hi ha semàforos, no hi ha trànsit, no, és molt més ràpid. Clar, tot això ens està fent que el trànsit cada vegada estigui més allunyat i tinguem aquestes rondes, per dir-ho així, que ens permeten anar d'una punta a l'altra, d'Aiguadols a Terramar, doncs molt més ràpid que abans i amb molts menys problemes. Ens queda encara un últim pas, que és aquest pas de Can Perico, pujar d'Artur Carbonell, baixar de Rafael Llopart. Això encara ho utilitzem massa. Mica en mica hem d'anar utilitzant més doncs, Camí Capellans i carretera de les Costes, per no baixar aquest pas després de la via del tren. Per què? Perquè aquí ja sabeu com és, Rafael Llopart és un carrer estret, és molt problemàtic.
O sigui, I sobretot, la part de doble sentit de Rafael Llopart...
És que no té cap sentit. Però clar, no pots fer-ho d'una altra manera perquè tu, si vens per Pompeu Fabra, has de sortir. Doncs això, mica en mica, a la que ens anem acostumant a fer aquest trànsit d'una banda a l'altra per la banda de dalt, doncs això cada vegada tindrà menys trànsit. I una mica ho hem de fer moltes vegades traient facilitats al trànsit. Doncs, si ara Artur Carbonell només és de pujada, doncs ja serà més fàcil que t'acostumis a no haver de venir per aquí i baixar per Salvador Miravent, sinó que aquí només hi hagis de passar quan tinguis pràcticament l'obligació. Que si has d'anar a Aiguadols, doncs ja passis per dalt, un camí capellans, carretera de les costes i tal. O sigui, una mica hem d'anar entenent que els inconvenients que té el casc antic, el centre històric, doncs els hem d'anar obviant. Clar, abans, quan no tenies cap més remei, ho havies de fer. Ara, si ja tenim més facilitats, doncs hem d'anar funcionant d'una altra manera.
I afegim dues coses més. Una que té relació amb l'inici d'aquesta pregunta. On quedarà resituat el pàrquing actual de motos d'Illa de Cuba? Artur Carbonell?
Ah, segurament. També tingueu en compte que l'aparcament aquest que s'ha fet davant dels Escolapis, o que s'ha ampliat davant dels Escolapis, dona per molt. Allà hi cauen moltes motos. Ara, si us hi fixeu, la majoria de dies hi ha lloc de sobres per aparcar. Jo crec que la tendència ha de ser anar deixant la moto allà. Recordeu quan es va fer el parc?
És a dir, més que deixar-la Artur Carbonell, el millor seria deixar-la en l'aparcament dels Escolapis.
És que és més fàcil. Segurament, Artur Carbonell, no hi haurà tantes places, segur que no hi haurà tantes places com hi
com a Carrella de Cuba.
Exacte. I allà serà més fàcil. També, quan es va fer l'aparcament de Can Robert, semblava que s'acabava el món i que deixaves el cotxe, quasi havien de posar un autobús per arribar fins al poble. Ara, avui en dia, és el més fàcil, deixes a Can Robert, que la majoria de dies no es paga, i vas a fer totes les gestions que calen a prop. Que has de caminar? Sí, però això ens hem d'anar posant al cap, que caminar cada vegada ens serà més normal, sobretot el centre històric i el casc antic.
I, finalment, zona de baixes emissions.
Bueno, aquest és el següent pas. Aquí sí que és veritat que ens coincideix bastant una cosa amb l'altra. Recordeu que a la zona de baixes emissions les limitacions són molt minces, és a dir...
I pregunto si per d'alguna manera el govern o el regidor, és clar, evidentment aquests dies se n'ha sentit a parlar molt de municipis que han decidit una mica més de moratòria per la zona de baixes emissions, parlat el cas de Lleida o el cas de Cerdanyola, per exemple, que bé, en fi, en atenció a totes aquelles persones que tenen un vehicle de molts anys, bé, totes aquelles circumstàncies particulars.
A la zona de baixes emissions, a vegades ens la mirem com si fos una cosa molt, molt greu, molt dolenta, molt, molt complicada. No ho és tant, sobretot pels residents. És a dir, si tu tens un aparcament... O sigui, aquí hem de valorar que, per exemple, Cerdanyola o aquests pobles o aquestes ciutats que comentàvem, l'afectació de la zona de baixes emissions és molt gran i afecta a zones molt àmplies. D'altres, aquí l'afectació és més reduïda i, sobretot, molta part afecta el casc antic. Casc antic, clar, molta part del casc antic no és que en vehicle de baixes emissions, és que no es pot entrar, ja és peatonal de mena. Tots els afegits que hi haurà al costat són els que implicaran això, però si tu tens una plaça d'aparcament en aquesta zona, si tu tens un vehicle que és antic però que tens intenció de canviar-lo en un temps, tindràs una moratòria. Si tu, pel que sigui, hi ha moltes casuístiques que fan que tinguis una... Això és relativament flexible.
Llavors, el que no... És a dir, o una exempció, o una moratòria...
Una moratòria i tal. Clar, hi ha gent gran que et diu, ostres, jo ja no me'l canviaré el cotxe. Bueno, esclar, doncs potser no cal apretar perquè no cal... I quan el treus? Oi, el trec una vegada
sí,
al mes.
Sí, de Pasqua Rams.
Exacte. Doncs una mica totes aquestes coses són les que en la zona de baixes emissions s'han tingut molt en compte, perquè el que no es vol és perjudicar tothom. El que no es vol, i us ho dic així... És que vingui algú, un turista, o que vingui algú de fora i tal i qual, i amb
i
un vehicle...
I que es plantifiqui amb el cotxe aquí.
Exacte, i entri en aquesta zona, perquè, escolta, si vens amb un cotxe antic des de fora, doncs sap greu, però el deixes a Can Robert i vas a peu. Doncs una mica és el que es busca, no perjudicar el veí habitual que viu aquí i tal, i que té una sèrie d'intencions, i que se li donarà el marge que se li hagi de donar i el temps que se li hagi de donar. Per això hem d'entendre la zona de baixes emissions com un benefici, no com un perjudici. I després estudiar la casuística de cada un dels casos.
9:47 minuts per acabar. Continuen havent-hi persones preocupades per taxis i mobilitat amb els taxis.
Sí, jo,
això encara és una assignatura pendent o no?
Amb això insisteixo sempre amb el mateix. A veure, els taxis poden entrar a dins de la zona, quan vulguin, només han de demanar-ho. I moltes vegades, en moltes de les zones que no s'ha de baixar una pilona i tal, no cal que demanin res. Només han d'entrar si estan fent un servei.
És a dir, quan un taxista diu que no pot entrar en un determinat lloc, no?
Que ens ho facin saber. perquè no, o sigui, l'ocre
no,
que hi ha...
És que,
no.
És allò, sí, nosaltres sí. Tenim testimonis de persones que diuen, no, el taxista em diu que fins aquí no.
Que ens ho facin saber, que ens ho facin saber, perquè, a veure...
Estem parlant, com diu el regidor, en horari de servei, fent un
sí,
servei.
A veure, a mi, doncs que algú que vol que el portin a casa seva perquè sí... A veure
no,
si m'enteneu.
No,
doncs,
queda clar.
Doncs no, però tot el que siguin PMR, és a dir, persones amb mobilitat reduïda, tot el que siguin necessitats especials, ja no que tinguis un certificat de discapacitat, a veure si m'enteneu.
No, persones grans
que han... una cama i l'han de portar a casa seva.
Persones grans que han d'anar al CAP, persones grans que han d'anar a una visita al metge. Tot això
ha de tenir totes les facilitats del món. Totes les facilitats del món. Qui posi pegues amb això, que ens ho facin saber, sobretot, perquè... Recordeu que hi ha vegades que alguna excusa d'aquestes serveix per no fer serveis que no interessen.
Ens quedem amb la frase, eh?
No, i això ho hem dit sempre. I sempre que hem parlat amb taxistes, sempre hem dit el mateix. Fa poc jo baixava per la davallada i pujava un taxista i em va dir «Estoy en servicio, eh?». I no, dic, ho tinc molt clar. I més la persona que portava entenc que ho necessitava.
Sí.
Escolta, ningú li ha de dir res. I si algú li diu res... que ens ho faci saber.
Perquè serà mentida perquè genera un neguit enorme.
No, si és que em sembla molt normal, però això ho he patit jo, i he hagut d'anar a buscar doncs, el meu sogre que tenia unes necessitats i en un carrer que no té opcions, doncs bueno, doncs s'ha de poder entrar sense problemes. I tot el que siguin necessitats especials, per una malaltia, per un accident, per descomptat, no han de tenir cap
problema. Tampoc s'agafa el taxi per caprici.
Exacte. Que és més complicat que això... També us dic una cosa, la zona de baixes emissions ens permetrà que hi hagi un alliberament de pilones. És a dir, allà hi haurà unes càmeres lectores de matrícules. Perdona, aquesta persona que durant 6 mesos ha d'anar a fer un tractament perquè té un problema i està impedit i tal, doncs si dona d'alta el seu vehicle amb aquesta necessitat i se l'autoritza, doncs no tindrà cap problema, entrarà sense cap problema i aquella matrícula, quan salti el registre, aquesta persona està autoritzada. També us dic el mateix, la persona que entri per allà sense estar autoritzada, doncs automàticament tindrà una felicitació de Nadal de l'Ajuntament de Sitges. Per això també ens serveix la zona de baixes emissions, perquè les càmeres lectores de matrícules ens permetin això. Tu estàs autoritzat? Cap problema. No estàs autoritzat? Cap problema, tampoc. Val?
9:50. Així comença el 2025, home, que déu-n'hi-do.
I també us dic que el 2025 ara tenim projectes que estan en fase encara d'incubació.
No, seguiu per aquí perquè us preguntaré si hi haurà pressupost o no.
No us podré dir res, ja sabeu que jo també si he de tocar el violí el tocaré. No, però ara estem en aquesta negociació i amb això estem.
No passa res.
Però bueno, sí que d'aquí uns dies o uns temps o unes setmanes, doncs ojalà puguem ja venir a parlar de més coses.
Jaume Monasterio, gràcies.
De res a vosaltres.